Dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Un dia l'independentisme català va picar la porta d'Europa i Europa va contestar que el problema territorial a Espanya era literalment un afer intern d'un país membre i que patates amb allioli. Ara, però, la mateixa Europa mira amb reticències la proposta de llei d'amnistia per una gent que, d'acord o no amb les idees, va decidir posar unes urnes a uns col·legis. Que si ara sí, que si ara no, que si ara es debat a l'Eurocambra o que si la Comissió Europea vigilarà de prop tot el procés de la llei. Però, escolti'm, no era un conflicte intern. Una Europa que un dia va ser vella i sense voler-ho s'ha tornat decrèpita, on el carril d'acceleració li arriba per la dreta, tocant el voral. Una Europa que s'hauria de preocupar de l'auge de l'extrema dreta com el de Meloni, Orbán o Wilders. On és l'Europa de les minories? Però encara més, molt més. On és Europa quan es tracta de regular preus de mercat perquè tothom hi tingui cabuda i no es desonin octogenàries per impagaments de 80 euros? No són ells també ciutadans europeus i s'han de respectar els seus drets? On és Europa per vigilar les crisis econòmiques i no fer rescats amb retorns milionaris sense retorns si es tracta del sector bancari, és clar. Un dia molts vam creure en una Europa justa, unida, respectant les minories i sobretot preguntant-se què pot fer per aturar una guerra que no respecta ni les seves treves. Però després l'abstenció puja a les europees i ningú amb corbata entén per què. Un minut i mig que passa de les 8 del matí i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a les 9 en un moment crític per Catalunya en el qual les reserves d'aigua estan en mínims històrics. Des de la caravana volem parlar de la pujada del rebut de l'aigua que es proposa fer des de l'àrea metropolitana de Barcelona. En parlarem de tot plegat amb David Vila, ell és director d'Aigües Ter Llobregat. Tot plegat en un dia en el que també coneixerem una nova història de superació de la mà de Ruth Queralt. Avui, a partir de les 10, serà el torn d'en Pol Macuri. Ell és esquiador que pateix una paràlisi cerebral i que l'any passat va competir als Jocs Paralímpics de Pequín. I en un dia com el d'avui també parlarem de dinosaures per seguir descobrint l'exposició Dinosaures de la Patagònia, que està aquests dies i fins al 2 de juny de l'any vinent al Cosmocaixa. A les 11 del matí, nova edició d'On són les dones, avui per parlar de violència masclista. Ho farem amb l'advocada especialitzada en violències masclistes, Júlia Humet, i també amb la Mercè Tatger, ella és víctima de violència masclista. Tot plegat en un dia on també parlarem amb l'escriptora i periodista Sílvia Soler, que ens visita per presentar-nos el seu últim llibre, Estimada Gris, de l'editorial Univers. I un dia en el que també seguirem descobrint el món de la cuina, com sempre amb la xef i propietària del restaurant Sempruniana, Ada Parellada. A 2:15 tindrem la nostra cita especial amb el doctor Jacinto Valverde per Viure en Salut i encararem la recta final del programa parlant d'òpera amb Maria Boroncova. Descobrirem on anirà la girocleta del Magiró avui i acabarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot plegat serà les properes hores d'aquest programa. Abans, però, fem un repàs als titulars del dia. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
L'alto el foc pactat entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza, previst per avui, s'ajorna a demà divendres.
Sí, l'acord entre el govern israelià i la milícia islamista palestina inclou la posada en llibertat de 50 hostatges dels gairebé 250 segrestats per Hamas el 7 d'octubre. Tot plegat el mateix dia que està previst que Pedro Sánchez visiti Israel i Palestina.
I la Comissió Europea estudiarà la llei d'amnistia.
En un debat al Parlament Europeu, el comissari de Justícia, Didier Reinders, ha assegurat que farà una anàlisi amb deteniment de forma independent i també objectiva del projecte de llei per determinar si s'adapta a la normativa europea. Tot i això, ha manifestat que el debat d'aquesta llei segueix sent un afer intern d'Espanya que s'ha de dirimir segons el seu ordre constitucional.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, demana a Suïssa que localitzi la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel cas de Tsunami Democràtic.
El magistrat també demana més informació sobre un compte bancari que la relaciona amb l'organització. Per aquesta causa també s'hi investiga pel mateix delicte de terrorisme l'expresident Carles Puigdemont i 9 persones més.
I atenció perquè la factura de l'aigua a Barcelona s'encareirà 5 euros a partir del març.
I de fet, l'àrea metropolitana ja ho aprovarà la setmana vinent. L'ens supramunicipal justifica aquest moviment per la sequera, l'increment del preu de les primeres matèries i l'encariment del cost de l'energia.
En plana esportiva, remuntada del Barça femení a la Champions contra l'Eintracht de Frankfurt per emportar-se el partit 1-3. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Les blaugranes han marxat al descans perdent per 1-0, però la segona part, en només 15 minuts, han remuntat. Salma Parayuelo dues vegades i Mariona Caldentella han estat les golejadores.
I en bàsquet, derrota de la penya a Europa davant de l'Apoel de Tel Aviv.
Els de Badalona han lluitat, però han acabat cedint en un partit que els condemna fora de la zona de play-off a l'Eurocup. Els verdinegres han perdut per 103 a 99 i ja acumulen 5 derrotes en 8 jornades europees.
Anem a la cara B. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'una cadena de restaurants de menjar japonès que s'està fent viral per regalar menús de sushi gratis per tota la vida. Atenció, perquè en aquest cas, per aconseguir-ho, només s'ha d'anar al restaurant en qüestió i provar la sort.
Núria Rosca em vol matar cada matí perquè m'entra la gana cap a aquesta hora. Jo ja menjaria sushi a aquesta hora.
Jo també, sí, t'acompanyaria, sí. Joan.
Que bo que és. Gràcies, Núria.
A tu. Va,
temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, fred d'hivern, perquè les glaçades en aquests moments arriben a totes les comarques de l'interior i fins i tot alguns punts del prelitoral. Ara mateix, 0 graus a la ciutat de Girona, 0 graus a Lleida, 6 a Tarragona i entre 8 i 12 graus a la ciutat de Barcelona. Unes temperatures màximes que avui seran semblants a les d'ahir o fins i tot una miqueta més baixes, tot i que al Pirineu, on porten 3 dies nevant, al vessant nord del Pirineu, aquí les temperatures sí que seran més altes que els últims dies. La tramuntana continuarà bufant al nord de la Costa Brava, ho farà també el vent de mestral a les comarques de Tarragona, on encara té ratxes de moderades a fortes, i això provocarà temporal marítim, sobretot a la Costa Brava. I serà un dia bàsicament assolellat, la presència d'alguns núvols poc importants, però bàsicament sol, i aquest ambient, que ara al matí no és de tardor, sinó que és d'hivern. Al centre del dia l'ambient serà una mica més atemperat, però necessitarem la roba d'abric. Demà un temps semblant al d'avui, tot i que afluixarà una mica el vent, encara serà fort a la Costa Brava. Hi haurà alguns núvols cap al Pirineu, alguns núvols cap al prelitoral poc importants, i demà les temperatures seran semblants a les d'avui o una miqueta més altes les màximes per tornar a baixar de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Tres incidències compliquen l'hora punta a l'àrea metropolitana. Des de fa una estona, un accident a la B23 a l'enllaç amb l'AP7 entre el Papiol i Castellbisbal genera cues als trams de les dues vies en sentit Girona, ara arribant fins als 6 quilòmetres, i un altre accident a la C31 arribant a Barcelona des de Sant Adrià, amb 3 quilòmetres més de congestió en tot el tram des de Badalona. A l'espera que la situació en aquests dos casos es vagi normalitzant perquè ja no hi ha carrers tallats. I, finalment, un accident fa poca estona a l'enllaç entre la C32 i la B20 entre Cornellà i Esplugues també talla un carril ara en sentit sud. Retencions habituals a la resta de vies, sobretot als accessos de Barcelona per la B23 amb 4 quilòmetres des d'Esplugues o la C58, el tram habitual des de Montcada, i a les rondes són 5 quilòmetres més d'aturades a cada via en sentit sud, des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron a la B20 i des del Fòrum fins a la Barceloneta a la Litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Sanuja, hola.
Hola, hola, bon dia.
A qui li donem el bon dia avui?
Bueno, d'entrada, una menció, que no es digui, que no som elegants,
sí,
a la gent que ens ha fet el sorpasso dels Premis Ondas.
Sorpasso, eh?
Home. Sí.
Ahir saltó la sorpresa.
Tot i que ens sentim una mica ningunejats, però bueno, som elegants i bon
ens
dia.
Ens estem esperant, ho saps això, que ens estem esperant l'any vinent que Ràdio Barcelona, per tant la Ràdio Espanya, celebra 100 anys.
Ah, i aquest serà l'any que entrarem nosaltres ara, amb tota la força,
ara,
no? Molt bé. Bueno,
això va doncs, així.
Bon dia. Bé, però a part d'això, a part dels Ondas, bon dia per una ciutat que es renova, una ciutat que canvia, que està viva, Barcelona.
Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
Com m'agrada aquesta cançó.
Jo, Peret, és
molt,
que
eh?
El posaria a tot arreu,
sí,
també.
Sí,
el
sí,
posaria
sí.
A tot arreu. I és que tenim, amic Joan, nous topònims per places i carrers de la ciutat. Per als de l'ESO, topònims són els noms de llocs geogràfics concrets. També de places o carrers. Són topònims urbans. Ho dic perquè sortirà
no
sempre
pensin...
algú... No, topònim només és el nom de la ciutat. No,
no,
també són topònims, carrers i places.
La família del topo.
Exacte. Els de l'ESO, preneu nota i esteu informats de bon matí. Els topònims de la ciutat de Barcelona els valida, per si no ho sabeu, la ponència de nomenclàtor.
Té nom de
clan de Juego de Tronos.
Sí.
Ojo que vienen los de nomenclàtor, saps? que s'han reunit fa poc i finalment aquest dimecres s'ha sabut quins noms s'incorporen a les places i els carrers de la ciutat. Alguns exemples ràpids: al districte de Sant Martí s'ha donat el vistiplau al mirador de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que s'ubicarà entre el carrer de Castillejos i la plaça de les Glòries, en homenatge, evidentment, al cantant i a la soprano barcelonina. A Sant Andreu s'ha aprovat denominar una plaça de Nelson Mandela, o a Sarrià Sant Gervasi canvia el nom de la rotonda de Bellesguard pel de la plaça de l'Abat Oliva. Hi ha molts, hi ha moltíssims, els podeu consultar. Ara, els GPS es donaran bojos quan posis un d'aquestes direccions perquè no es tindran registrats. Quina en tot cas, bon dia, renovada Barcelona.
Això passarà, que hi haurà gent que agafarà un taxi i, com qui diu, Calvo Sotelo.
Exacte. No, ja no poden portar aquest carrer, serà un altre.
Exacte.
Però molarà molt pujar un taxi i dir: lléveme al mirador de Freddie Mercury.
Exacte. Porti'm en Nelson Mandela. Sí, es pronunciaran coses curioses. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Una persona que ahir va dimitir... Sí, Joan, aquesta paraula existeix. Va dimitir l'expresident de la Lliga, va marxar ahir per sorpresa, va deixar el seu càrrec. Parlem de Javier Tebas.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Javier Tebas.
Ai, per què
Tebas? Que aquest cas va sortir ahir de manera molt espontània amb Xavi Toscano, que és present.
És que avui esteu molt callats. Avui que estic aquí no feu allò que feu a la 1:55.
Toscano!
Ja t'arribarà, ja.
No, perquè ara...
No provoquis la bèstia.
Aquesta hora és un altre rotllo. És que el programa va evolucionant, són 6 hores, saps?
Sí.
I al final ens val tot.
Perquè jo estic preparat allà a l'estudi 3 i us escolto.
No, i vas venint per veure i fas aquí el saludo. Està molt bé, ens agrada, ens dona vidilla.
Sempre.
Tu fes-ho. Un dia has de passar. Directament.
Sí, ho vam dir això.
Un dia has de passar. Bueno, Javier Tebas, el president de la Lliga, conocido demócrata de toda la vida, com diria Pepe Rubianes, ha presentat la seva dimissió, però no et facis il·lusions, Joans,
no?
Perquè hi ha trampa. Marxa per concórrer de nou, concórrer, bonica paraula, i possiblement sense rivals a la presidència de la Lliga, d'aquest organisme. Ho ha fet un mes abans que li tocava. La dimissió, doncs, és part d'una decisió estratègica per buscar el que seria el seu quart mandat. Al capdavant de la patronal, Tebas té la intenció de celebrar les eleccions abans de finals d'any per evitar que puguin coincidir amb les que es van convocar a la presidència de la Federació Espanyola arran de la destitució de Luis Rubiales. No es preveu que hi hagi cap candidatura alternativa a la de Tebas.
Ah, fixa't.
No hi ha cap comunicador que hagi dit que vol ser president de la Lliga ni res. Però, no, o sigui que en el fons... marxa, per què te vas? Doncs per tornar 4 anys més.
Sí.
Una cosa terrible. Bueno.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Espera't, que he de passar la pàgina. Bueno. És que, clar, a molta gent, perquè, en fi, resulta que ahir van anar a divertir-se aquell programa innombrable...
El hormiguero.
Quiet.
El hormiguero.
Alfonso Guerra.
Aquesta sintonia van fer allò de... Hoy viene a divertirse al hormiguero.
No, aquesta l'he buscada jo, que és una versió tètrica.
Val.
De l'hormiguero.
És que... Dit així, hoy viene a divertirse al hormiguero.
No, però aquí quedaria bé...
Alfonso Guerra.
Pújala un segon, José, pújala. Mira, és així. Hoy viene a divertirse al hormiguero.
Ah, sí, seria...
Alfonso Guerra.
Correcte.
Descamisado. Bueno. El mite de la política...
Era un sí,
descamisado. No tenemos título y no nos lo perdonan.
El fas bé, l'Alfonso Guerra, eh?
Bueno, el crit aquest. Ai. Que surt una mica. El mite de la política, Alfonso Guerra, va passar ahir dimecres pel programa de les Formigues per presentar el seu llibre La rosa y las espinas. Un hombre detrás del político. El hombre detrás del político. Uno, no es que estigui... No tinc un guardaespatlles detrás. És ell, el hombre detrás del político. Però, clar, ja de passada va valorar una mica... amb la moderació que el caracteritza la situació política a Espanya,
sí,
deixant clara la seva postura contrària a oferir l'amnistia, ha deixat perles del calibre de ¿dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?
Es que, per dir, amb to, Alfonso Guerra, sisplau.
¿Dónde se ha visto que la ley la redacta los delincuentes?
Ara.
I també ha dit que si ella hagués estat entre els 121 diputats del PSOE per votar la investidura de Sánchez, se n'hauria anat a casa.
Mira.
S'hauria aixecat, hauria fet un box i fora. A més, s'ha posat tan a l'esquerra que gairebé toca la dreta en afirmar que caldria modificar la Constitució, però perquè es pogués il·legalitzar qualsevol partit que amenaci la unitat d'Espanya.
Vinga, això.
A veure, a mi em cau bé, Alfonso Guerra. Jo sé, és un d'aquells polítics que dona joc, que és divertit, camisao, és divertidíssim, que no t'avorreixen, però segur que hi ha molta gent amb el cotxe trencat aquest matí amb les seves declaracions.
Segur, segur.
De fet, et dic una cosa, abans d'entrar he vist els trending topics de Twitter,
sí?
I el primer de tots, amb molta diferència...
Guerra?
No, és Pablo Motos.
Ah,
no sé què va dir. No sé què va dir, però segurament es va pujar al carro i la gent s'apunta a comentar-lo.
Sí, sí, sí. Bueno, gràcies, Rafa.
De res. Camisao.
Ara, un quart de nou del matí, l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui en aquest programa us comencem explicant que s'ajorna l'alto el foc pactat entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. Havia de començar aquest matí, però finalment s'endarrereix a demà divendres, Júlia.
Sí, l'acord entre el govern israelià i la milícia islamista palestina inclou la posada en llibertat de 50 hostatges dels gairebé 250 segrestats per Hamas el passat 7 d'octubre. Israel, per la seva banda, es compromet a deixar lliure 150 dones i nens palestins que es troben a hores d'ara a presons israelianes. En aquesta pausa de 4 dies, també es permetrà l'entrada de centenars de camions d'ajut humanitari que inclouran aliments bàsics, material sanitari i combustible.
Avui, precisament, el president espanyol Pedro Sánchez està previst que visiti Israel i Palestina en el que és el seu primer viatge oficial des de la investidura.
I farà la visita acompanyat del primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, que ocuparà la presidència rotatòria de la Unió Europea el mes de gener. Recordem que ara aquest càrrec és en mans del govern espanyol. Els dos mandataris es reuniran amb el president d'Israel, Isaac Herzog, i el primer ministre Benjamin Netanyahu, així com també amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Abordaran els efectes de l'atemptat terrorista de Hamas i la situació humanitària a Gaza.
I la Comissió Europea estudiarà la llei d'amnistia. En un debat al Parlament Europeu, el conseller de Justícia, Didier Reynders, ha assegurat que farà una anàlisi amb deteniment, de forma independent i objectiva, del projecte de llei per determinar si s'adapta o no a la normativa europea.
Ha assegurat que seguirà molt de prop la situació, però que la Comissió manté la seva opinió sobre Catalunya. El comissari de Justícia ha manifestat que el debat de la llei d'amnistia segueix sent un afer intern d'Espanya, que s'ha de dirimir segons el seu ordre constitucional. Recordem que el debat ha estat demanat pel Partit Popular Europeu, els liberals, grup en què hi ha Ciutadans, i el grup de conservadors i reformistes europeus, en què Vox és una pota principal.
Precisament els missatges que ha llançat el Partit Popular han estat similars als de Ciutadans, qui a través del seu eurodiputat, Adrián Vázquez, ha equiparat la situació de l'estat de dret a Espanya amb la de Polònia i Hongria.
Hoy, donde antes hemos dicho Polonia y Hungría, decimos España. Y eso debería avergonzar a muchos que estáis aquí. Esta semana se ha formado el nuevo gobierno del señor Sánchez, un gobierno legítimo, pero cimentado en un acuerdo político que da inicio a la voladura de nuestro Estado de Derecho. Para aferrarse al poder, el señor Sánchez no solo entrega al gobierno a un fugado de la justicia, sino que lo hace a cambio de una ley de amnistía a medida.
Vázquez apunta que tothom hauria d'estar, diu, avergonyit per la situació que s'està vivint a Espanya i s'ha adreçat a la resta d'eurodiputats socialistes europeus perquè alcin la veu contra les actuacions del PSOE, tot demanant-los que facin servir la seva influència. També ha instat a la comissió a actuar amb valentia.
Per part dels socialistes, Irache García ha assenyalat al Partit Popular de no ser capaços d'assumir els resultats de les eleccions. La presidenta de la formació europea a l'Eurocambra ha acusat els populars d'estar anys violant l'estat de dret a Espanya.
García es pregunta com és possible que afirmin que la Constitució està en perill quan els mateixos populars han estat violant des de fa 5 anys la renovació del Consell General del Poder Judicial. També ha assenyalat que durant el govern de Mariano Rajoy es va viure la major crisi de la democràcia espanyola.
¿Cómo puede jactarse el Partido Popular de ser el garante de la unidad de España cuando durante el gobierno de Mariano Rajoy tuvo lugar la mayor crisis territorial de la historia de la democracia de España, con dos referéndums y una declaración unilateral de independencia? ¿Cómo puede defender el Partido Popular la democracia en España cuando hoy prenden la mecha a los movimientos ultras?
La presidenta de la formació europea, l'Eurocambra, també ha acusat la dreta de mentir quan formacions com el PP o Vox han assegurat que l'amnistia empararà delictes de terrorisme.
I d'altra banda, Junts i Esquerra han defensat que l'amnistia acordada entre el PSOE i les formacions independentistes no és una anomalia i han titllat els moviments de trumpistes.
L'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha apel·lat directament al president dels populars europeus alemany, Manfred Weber, a qui ha recordat que els jutges de Schleswig-Holstein han rebutjat l'extradició de Carles Puigdemont.
Los jueces de su país, los jueces de Schleswig-Holstein, juzgaron estos mismos hechos. Y usted sabe que dijeron, dijeron que no era rebelión, dijeron que no era sedición, dijeron que no era ni siquiera desórdenes públicos.
Mentre que l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, ha defensat que el que permetrà aquesta llei és abordar des de la igualtat el fons de la qüestió del conflicte català, l'autodeterminació de Catalunya.
I a tot plegat, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat el Partit Popular d'estar portant el populisme a la Comissió Europea i al Parlament Europeu.
Creu que el debat ha erosionat la credibilitat de les institucions europees i ha assegurat que el pacte d'investidura signat pels dos partits esdevé un afer europeu. L'expresident de la Generalitat també ha criticat el paper de l'eurodiputat alemany Manfred Weber en el debat i l'ha qualificat de ser un polític qualsevol del PP espanyol.
Hi ha encara més qüestions. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, demana a Suïssa que localitzi la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, investigada per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic.
En una interlocutòria, el jutge envia una comissió rogatòria a les autoritats d'aquest país perquè localitzin Rovira amb l'objectiu de citar-la a declarar. També demanen més informació sobre un compte bancari que la relaciona amb l'organització. El magistrat va fer la petició ahir, el mateix dia que va fer el pas d'enviar la causa al Tribunal Suprem, i per aquesta causa també investiga l'expresident Carles Puigdemont i 9 persones més.
I embolica agafa fort perquè la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència Nacional d'enviar el cas del Tsunami al Suprem.
De fet, la Fiscalia ja va recórrer la resolució inicial de l'Audiència Nacional en què demanava que s'investigués Puigdemont, Wagensberg, Rovira i la resta d'encausats. En el seu escrit, la Fiscalia recorda que encara no s'ha resolt aquest recurs previ. A més, titlla de flagrant contradicció de l'instructor quan en l'anterior resolució negava que fos procedent realitzar una exposició raonada i assegura que calia concretar amb més precisió la participació de tots els investigats en aquests fets.
Hi ha encara un altre nom propi un dia com avui, el de Pilar Alegría, que ha assegurat que el nou executiu espanyol mantindrà el full de ruta respecte a Catalunya independentment de les resolucions de l'Audiència Nacional i l'oposició del Partit Popular. La nova portaveu del govern de Pedro Sánchez així ho ha manifestat.
A la seva primera intervenció, Alegría, la nova portaveu del govern de Pedro Sánchez, ha dit que l'executiu ha adoptat mesures que objectivament diuen millorat la convivència a Catalunya i que volen seguir transitant aquesta senda perquè els problemes polítics es resolguin des de la política. En aquest marc, ha recordat que les taules de negociació pactades entre PSOE, Junts i Esquerra són taules entre partits, però allò que s'acorda es compleix.
Les puedo avanzar que lo que se acuerda y que además... Eso sí, lo que se acuerda además de una manera clara, pública y transparente, se cumple.
Alegría ha fet aquestes manifestacions en resposta a diverses preguntes sobre la llei d'amnistia i sobre els efectes que poden tenir la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que, com explicàvem ara, de demanar a Suïssa que localitzi la secretària general d'Esquerra. La portaveu ha recordat que el seu executiu sempre ha traslladat respecte a la divisió de poders i també les resolucions judicials.
I Álvaro García Ortiz seguirà sent el fiscal general de l'Estat. Fons de la Moncloa han confirmat que l'actual cap del Ministeri Públic seguirà el seu càrrec un cop el Consell de Ministres del proper 28 de novembre el torni a anomenar.
Una decisió que es produeix en una setmana complicada pel màxim responsable de la Fiscalia després que el Tribunal Suprem anul·lés la seva decisió d'ascendir a la seva antecessora, Dolores Delgado. A més, també ha rebut una allau de crítiques per la seva postura tèbria enfront de la llei d'amnistia i les acusacions de l'Aufer.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat una reunió extraordinària del Consell Executiu per aquesta mateixa tarda. Serà 3:45 i servirà per encarrilar l'acord que Esquerra va tancar amb el PSOE i que contempla el traspàs de Rodalies, la condonació de part del deute autonòmic i la taula de diàleg que ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia, Joan. Aragonès no vol perdre el temps i ha convocat una reunió extraordinària amb els consellers aquesta tarda. L'objectiu... posar fil a l'agulla als compromisos que va tancar amb el PSOE.
He convocat un govern extraordinari per demà en el que prendrem les primeres decisions per al desenvolupament d'aquests acords. Els hem esperat tant que no deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè s'implementin el més aviat possible.
Des de Junts li demanen que doni la cara al Parlament perquè puguin fer un fact-checking dels acords. Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts.
Sempre diu que tanca bons acords i no ve mai al Parlament de Catalunya a explicar-los, que és on rau la sobirania de Catalunya. Si aquest acord de Rodalies és tan bo, i tan bo, com diu vostè, explica-lo aquí en seu parlamentària, que fins i tot potser ens convenç que és una, no és un acord de mitges o no és un acord fake com el que va fer el seu conseller, el senyor Quim Nadal, a l'època del tripartit.
Mentre que la CUP gira l'esquena aragonès, el diputat Carles Riera diu que no s'asseuran a la taula de diàleg després que el president els hagi convidat a formar-ne part.
I li dic que pel que fa a taules de diàleg, nosaltres només parlarem d'autodeterminació, de referèndum i d'independència. No ens esperi per altres diàlegs que cerquin un nou encaix dels països catalans a Espanya.
I el Partit Popular i Ciutadans, en la tònica dels últims dies, la llei d'amnistia no té ni cap ni peus. Alejandro Fernández i Carlos Carrizosa.
De modo que pretenden ustedes trasladar a la ciudadanía un mensaje la mar de edificante. Si eres de Junts o de Esquerra, puedes robar impunemente, puedes dejar discapacitado a un policía impunemente o puedes blanquear dinero del narcotráfico alegremente.
La realidad es que su medida estrella, la amnistía, solo va a beneficiar a políticos malversadores, a los que quemaban las calles y a aquellos de ustedes que lo organizaban todo.
Els dos partits maleeixen els acords dels independentistes amb el PSOE.
Gràcies, Judit. I demà hi ha prevista una nova jornada de vaga a Renfe. Es cancel·laran aproximadament uns 400 trens a Catalunya.
Els sindicats convocants denuncien el traspàs de competències de la xarxa de Rodalies pactat entre PSOE i Esquerra per investir Pedro Sánchez. La primera vaga comença, com deies, demà mateix, però també hi ha quatre jornades més, el dia 30 de novembre, l'1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb l'inici del pont de la Puríssima. Els serveis mínims decretats pel govern fixen una freqüència de pas del 66% a les hores punta i del 33% a la resta del servei. Les aturades de 24 hores també seran secundades pels treballadors de DIF, el gestor d'infraestructures, i els treballadors per tot plegat reclamen aclarir quin serà el futur després de la creació de la societat participada per Generalitat i Estat, Rodalies de Catalunya, que assumirà l'R1, l'R2 Sud i l'R3.
I atenció també a aquesta notícia, la factura de l'aigua s'encarirà 5 euros a partir del març. L'àrea metropolitana de Barcelona ho aprovarà la setmana que ve i ho justifica per la sequera, l'increment del preu de les primeres matèries i l'encariment també del cost de l'energia. Ens ho explica tot plegat Pau Masip, bon dia.
Bon dia. La meitat de l'aigua que es consumeix a Barcelona i l'àrea metropolitana prové de la regeneració i les desalinitzadores, dos sistemes que consumeixen molta electricitat per funcionar. Aquest és un dels motius que ha portat l'AMB a decidir una pujada de la factura de l'aigua, ho explica Martín Gullón, director de l'àrea del cicle de l'aigua i anàlisis de polítiques metropolitanes d'aquest ens.
D'alguna manera, les conseqüències d'aquesta sequera no deixen de ser unes conseqüències econòmiques. Les companyies ATL va incrementar un 30%, té un cost important de compra d'aigua i després la resta de conceptes, que tenim la compra el tema de la qualitat de l'aigua, el tema dels costos energètics.
La mesura afectarà Barcelona i 23 municipis més de l'àrea metropolitana. La pujada serà d'entre un 11 i un 15%, segons la ciutat, ja que la factura de l'aigua inclou diversos impostos que fan que sigui més o menys cara. Es tracta, això sí, de l'increment de preus més alt dels últims anys. Una pujada que l'AMB ja avisa que afectarà els que tenen menys recursos i ja preveuen un increment de les famílies que demanaran la tarifa social. Gullón també assegura que, de mitjana, els habitants de l'àrea metropolitana gasten 170 litres d'aigua al dia, o sigui que es compleixi amb marge el límit marcat per l'Agència Catalana de l'Aigua. Igualment, la setmana que ve es convocarà una reunió amb tots els alcaldes de l'àrea metropolitana per parlar sobre les mesures previstes per reduir el consum, com la reducció de la pressió, una mesura que, de moment, es començarà aplicant en aquells municipis on se superi el límit de 210 litres al dia per habitant, que marca la fase de preemergència.
Gràcies, Pau. I el que també augmentarà és el salari mínim, o així ho vol la patronal COE, que de moment s'ho planteja augmentar el salari mínim per sobre dels 1.100 euros a partir del 2024.
Sí, concretament avalen una pujada del 3% fins als 1.112 euros dividits en 14 pagues. Són 32 amb 40 euros més en comparació amb el salari mínim actual, que és de 1.080 euros. Pel 2025, la patronal espanyola, que lidera Antonio Garamendi, també fixa la pujada en un 3%, en aquest cas fins als 1.100 45,77 €. Com a condició sine qua non, la patronal exigeix la revisió de preus en els processos de contractació del sector públic i demana que l'increment del salari mínim repercuteixi també en els contractes d'execució.
I avui arrenquen una jornada sobre protecció dels drets dels infants organitzades pel síndic de Greuges. Els defensors del poble de diferents comunitats autònomes i el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, es reuniran a Barcelona per parlar sobre els drets dels infants i com garanteixen que totes les administracions els respectin.
Per la síndica catalana Esther Jiménez Salinas, els menors d'edat són un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat i per això la síndica considera que cal parar especial atenció amb la protecció dels seus drets que fan els defensors del poble. Jiménez Salinas recorda que hi ha moltes lleis que en principi els protegeixen, però que moltes vegades no se'ls escolta prou ni se'ls té en compte a l'hora de prendre algunes decisions sobre la seva vida i per això volen centrar aquesta jornada amb els drets dels infants. Aquest matí es farà la inauguració amb la participació del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i del defensor del poble, Ángel Gabilondo.
I més qüestions sobre la taula. L'Hospital Clínic de Barcelona atén ara un 5% més de víctimes d'agressions sexuals que les que va atendre l'any passat. El centre, que és referent a Barcelona en l'atenció de víctimes sexuals, alerta que aquestes són més violentes. Un 37% de dones i un 25% d'homes atesos tenien lesions moderades i també greus.
En el que portem d'any, el clínic ja té 587 persones, la gran majoria d'elles dones. La meitat de les agressions han estat en domicilis i pràcticament la meitat de les víctimes coneixia el seu agressor. La presidenta de la Comissió de Violència Masclista del Clínic, la psiquiatra Lluïsa García Esteve, alerta que la violència sexual emmalalteix.
Avui en parlarà...
sexual, l'atenció a la salut és prioritari per a les víctimes, és prioritari s'entengui que la violència sexual és un problema de salut pública, però de salut també global, és a dir, que la víctima queda afectada amb aspectes físics, però també psíquics, i també de funcionament, i també de socialment, també el seu funcionament social també queda compromès.
García també recorda que és imprescindible anar a l'hospital, ja que compta amb un informe que avali l'agressió, pot ser clau en qualsevol procés judicial.
Deia, perdona, Júlia, avui en parlarà on són les dones Núria Ros amb Júlia Humet. Ella és politòloga i advocada especialitzada en violències masclistes i, a més, tindrà l'oportunitat de parlar amb Mercè Tatger, que és víctima d'aquest tipus de violència masclista. Deia, més qüestions. Els sindicats han arribat a un acord amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals dels 55.000 professionals de l'Institut Català de la Salut. La Generalitat destinarà 320 milions d'euros al pressupost amb l'objectiu de retenir metges i infermeres i evitar que marxin a treballar a l'estranger.
El nou conveni contempla pujades salarials a gairebé tots els col·lectius, millora un 30% la retribució de les guàrdies, equipara les condicions dels treballadors de la primària amb els dels hospitals i reconeix les especialitats de les infermeres. Aquest acord posa al dia el conveni que hi havia en vigor fins ara, firmat ara fa 17 anys, i tanca 2 anys de negociacions entre Salut i els sindicats. El conseller Manel Balcells reconeix que el nou conveni no és la solució a tots els dèficits del sector, però també defensa que aquest pacte posa les bases per millorar el sistema de salut del país.
És suficient? Probablement no. Però reverteix les retallades de l'època del 2010, reverteix la situació de la pandèmia i ens col·loca en un nivell competitiu pels professionals. Aquí no s'acaba res, aquí comença tot. És un punt i seguit per la millora del Sistema Nacional de Salut de Catalunya.
Tot i la firma dels sindicats, alguns representants dels treballadors han criticat que aquest acord encara té mancances. Un dels més contundents ha estat David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya, que ha fet una llista de tots els punts que considera que falten al nou conveni.
Cal haver una voluntat clara d'aposta per aquelles persones que donem tot el que tenim dintre per salvaguardar un sistema en el qual creiem. Un acord que no reconeix la conciliació com a pilar bàsic, que no reconeix les càrregues de treball com a causa d'emmalaltiment dels treballadors que treballen a l'ICS, a l'Institut de la Salut, que no recorda els nivells de burnout, que no recorda el 20% d'increment de suïcidi del col·lectiu de metgesses.
De fet, el sindicat CATAC, que té 2 representants a la mesa sindical, no ha firmat aquest acord. També l'han criticat altres sindicats com Infermeres de Catalunya, sense representació a la taula de negociació sindical, i el nou conveni beneficiarà els 55.000 professionals de l'Institut Català de la Salut, que gestiona el 80% del personal de l'atenció primària i 8 grans hospitals del país.
I canviem de qüestió perquè finalment la pressió popular ha evitat que la veïna de 78 anys del barri gòtic de Barcelona no es quedi sense casa. El desnonament s'ha suspès perquè la propietat del pis ha acceptat negociar un contracte de lloguer nou amb un preu més elevat.
Després de més de 5 hores i d'una manifestació veïnal a la porta del pis de la Blanca Espinosa, el llançament ha quedat ajornat finalment aquest dimecres. Les parts s'han donat un termini de 15 dies fins al proper 11 de desembre per negociar un lloguer, segons han explicat des de l'entitat Resistim al Gòtic, que han indicat que la propietat volia signar el contracte aquest mateix dimecres per un preu de 1.200 euros, però s'hi han negat. Finalment, la propietat ha acceptat un lloguer de 1.000. Això és molt per sobre del que pagava la veïna fins ara. Recordem que era una renda antiga de 340 euros.
Aquest tipus de mercat és el mercat que volem, el mercat macabre, on pagues més o doncs sota un pont, tinguis l'edat que tinguis.
78 anys.
No ho tinc del tot clar, si és el que volem. El Departament d'Educació preveu repartir 32.097 panells interactius als centres entre aquest curs i el vinent.
La majoria de panells, les noves pissarres del segle XXI, es repartiran aquest curs i es prioritzarà als centres que no en tenen, així com aquells que tampoc disposen a hores d'ara de projectors. Els centres que rebran aquests panells són un total de 2.847, tant públics com de titularitat municipal, com els privats concertats, amb més del 30% d'alumnat vulnerable. A banda, els que ja disposen d'aquests panells rebran també material complementari com tauletes o altaveus. I en paral·lel també repartiran ordinadors portàtils per a 73.000 alumnes de primer i segon d'ESO que actualment no en tenen.
Per cert, que a Barcelona, el proper divendres 1 de desembre, la plataforma Revolta Escolar tornarà a sortir al carrer per demanar que els entorns dels centres educatius siguin espais més saludables. Denuncien que ara mateix hi ha a la ciutat més de 100 escoles que encara tenen trànsit als voltants i diuen que les mesures aplicades pel govern municipal per reduir la contaminació són insuficients.
Sí, així ho assegura Revolta Escolar. Diuen que el soroll supera les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i s'excedeixen els límits legals establerts per la Unió Europea. Per això demanen pacificar l'entorn del 100% dels centres educatius de la capital catalana, limitar la velocitat en aquest espai a 20 km per hora o eliminar també les places d'aparcament de cotxes i motos als accessos dels centres escolars. La protesta, que tindrà lloc, com dèiem, el 1 de desembre, consistirà en fer diversos talls de trànsit simultanis als carrers de la ciutat.
I l'estació d'esquí de Baqueira-Bret obrirà aquest dissabte 25 de novembre.
Obrirà parcialment l'àrea central de Baqueira gràcies a les nevades dels darrers dies que han permès acumular entre 30 i 35 centímetres de neu. En total, es podrà esquiar a 25 quilòmetres i es posaran en funcionament 8 remuntadors. Es tracta de l'únic complex que, de moment, ha anunciat que obrirà pistes a Catalunya.
I aquesta tarda a les 6 s'encendran els llums de Nadal a Barcelona. L'encesa es farà des del Passeig de Gràcia per celebrar els 200 anys d'aquesta via.
L'acte anirà acompanyat d'un espectacle inaugural i posteriorment també es farà l'encesa de llums de tots els trams dels carrers il·luminats que hi haurà a la ciutat. Segons ha comunicat l'Ajuntament, els districtes de Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia comptaran amb el seu acte d'encesa propi. De diumenge a dijous els llums s'encendran de 5:45 a les 10 de la nit, mentre que divendres i dissabte l'hora d'apagada s'allargarà fins a les 11. I d'altra banda, el 31 de desembre i el 5 de gener hi haurà un horari especial amb il·luminació als carrers fins a la 1 de la matinada.
Deixa'm dir, Júlia, un xivatasso que m'informaven ahir una col·laboradora d'aquest programa cap a 8:15 del vespre i serà per allà... Diguem-ho tot. Diguem-ho tot.
Va.
Que em perdoni,
A veure.
Clara Luna serà al balcó del Majestic cantant Nadales durant tot aquest acte.
Allà hi seré.
Jo hi aniria, perquè valdrà molt la pena i serà molt xulo.
Que guai, molt bé.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves d'entre 19 i 21 anys acusats d'una agressió grupal a un noi de Sant Fost de Capçanelles al Vallès Oriental.
Els fets es remunten a la celebració de la Festa Major, la matinada del 31 de juliol. Després de la pallissa, la víctima va haver de ser traslladat a l'hospital amb diverses ferides d'arma blanca. Un dels acusats ja se'l va poder detenir pocs dies després de l'agressió, el 3 d'agost, però la policia encara no ha pogut trobar els altres 3 implicats fins aquest mes de novembre. La investigació, per tant, continua oberta i no es descarten més detencions en relació amb els fets. Els darrers 3 detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
I la policia catalana que investiga també una agressió a una dona trans que va tenir lloc al metro de Barcelona el passat 19 de novembre.
Els fets es produïen als vols de les 6 del matí quan la víctima i una amiga van pujar al metro. En pujar al vagó van passar pel costat d'una dona, rossant-la una mica perquè hi havia molta gent. Aquesta les va començar a insultar per posteriorment procedir a agredir a una d'elles amb força violència. L'agressora va atibar-li els cabells, la va fer caure al terra i li va començar a donar cops i patades davant la mirada de la resta de passatgers, que no van fer res per ajudar-la. El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha condemnat aquesta agressió i s'ha posat a disposició de les víctimes.
L'Observatori ha comunicat aquesta greu agressió transfòbica al TMB, amb el protocol que tenim específic pel transport públic, i també en el generalista per la ciutat de Barcelona, també s'han traslladat a l'Oficina per la No Discriminació. L'Observatori, com no pot ser d'una altra forma, està a disposició de les dones que han patit l'agressió.
Des de TMB han condemnat totes les agressions i s'han posat a disposició de la policia catalana per facilitar-los el que faci falta per esclarir els fets.
I en plana cultural, les crides a favor de la pau i de la cultura han estat les protagonistes dels discursos d'agraïment dels premiats a la 70a edició dels Premis Ondas, que s'ha celebrat aquesta passada nit al Gran Teatre del Liceu.
I entre els guardonats, la representació catalana l'han encapçalat l'actriu Úrsula Corberó, millor intèrpret femenina pel paper de Rosa Peral a la sèrie El Cuerpo en Llamas, que ha estat ja la primera en rebre aquest guardó. El documental Unzue, l'últim equip del Juancar de Televisió de Catalunya, o el programa d'entreteniment Late Show de Marc Giró. Són alguns dels altres guardonats, però cal destacar, Joan, el discurs d'en Peyu, que ha recollit el guardó acompanyat de Jair Domínguez i Neus Rossell, l'equip del Búnquer de Catalunya Ràdio, vestit amb espardenyes i barretina, retret del sector espanyol, que en certs moments, diu, se'ls ha trobat a faltar.
Ja us tinc a un gran sector del panorama cultural espanyol. Us voldria dir que des de Catalunya se us ha trobat a faltar moltes vegades. Que a vegades dona la sensació... Dóna la sensació que costa posicionar-se per por a perdre 4 vots o a vendre algunes entrades menys pels vostres concerts. Teniu un mercat de 40 milions d'espanyols. Nosaltres fa anys que vivim d'un mercat de 2 o 3 milions de catalanoparlants i es pot viure perfectament. Vull dir que si la por és a perdre els 4 idiotes que criden Viva Franco a Ferraz, hauríem d'anar perdent la por. Bona nit. Visca Catalunya.
Que gran que és en Peyu. Que gran que és en Peyu. I ja està. Guillem Gisbert fa el primer pas del seu projecte en solitari amb un avançament de 2 singles del disc de debut que es publicarà el març del 2024.
Amb els ulls biònics com en la Mediterrània anaven apagant-se els llums dels fars.
Es tracta de les cançons Les dues torres, una peça amb un narrador omniscient de piano bar i Waltzing Matilda, que parla de l'art de caminar i de l'amor després de l'amor. El popular cantant de Manel va fer públic per sorpresa que iniciava un nou projecte musical el setembre passat amb un concert a la Sala Apolo de Barcelona, que ja va exaurir les localitats en molt poques hores. És el primer artista de la banda catalana que emprèn així una carrera en solitari.
I atenció a aquesta notícia que li agradarà a Rafa Sanahuja. Producciones del Barrio, la productora de Jordi Évole, farà el salt a la ficció acompanyada de Beta Fiction Spain amb un projecte sobre la figura de Rita Barberà.
Així ho ha anunciat a través d'un comunicat en què han definit la iniciativa com un retrat des de la ficció d'una època i d'una forma també de fer política a través d'una de les figures, diuen, més carismàtiques i controvertides. El projecte es troba actualment en fase de desenvolupament i entrarà en fase de producció l'any vinent. Producciones del Barrio és responsable de projectes televisius com Salvados o Lo de Évole i projectes documentals com Eso que tú me das, Amén, Francisco Responde o No me llame ternera, presentada recentment al Festival de Sant Sebastià.
El caloré.
El caloré falle.
El caloré falle. Gràcies, Júlia.
Fins ara.
2 minuts i ja arribarem a 3:15. Anem als esports.
La caravana.
I en plan esportiva, Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
Remuntada del Barça femení contra el Frankfurt. Les blaugranes van marcar 3 gols en 15 minuts a la segona part per remuntar l'1-0 de les alemanyes al descans.
Sí, en el minut 42 arribava l'1-0 que avançava el Frankfurt al marcador. Centrada des de l'esquerra de Hachau i rematada del cap de Freingang. Al descans s'hi arribava amb un resultat, per tant, desfavorable per les blaugranes 2-0. A la represa, bona reacció de les futbolistes visitants. El Barça aconseguia l'empat després d'una gran jugada d'Ona Batlle, que acabava rematant-se el mà per Ayuelo. El Barça capgirava el marcador en el 58 amb un gol de Mariona Caldentell, que era, a més, el seu gol número 100 amb la samarreta blaugrana. L'1-3 definitiu no arribaria fins al minut 61. Després, Caetana assistit Salma per Ayuelo de nou, que enfonsava la pilota a la porteria contrària per certificar la victòria. La mateixa Salma per Ayuelo explicava la reacció de les jugadores blaugranes a la segona part.
Hemos salido con otra dinámica, con de verdad ganas de meter el gol, de verdad ganas de ir a por ellas, y así ha salido. Al final era muy importante puntuar aquí, los equipos alemanes son complicados, en primera parte nos ha costado, pero la actitud con la que hemos salido en la segunda parte esa era, y creo que lo hemos conseguido, gran trabajo del equipo, y a seguir trabajando.
L'equip torna, per tant, ja cap a Barcelona per preparar el següent partit, que serà diumenge a les 6 de Lliga al camp de l'Atlètic de Bilbao. Avui continua la jornada de Champions femenina a 3:15 de la tarda. El Real Madrid visita el Hagelsweg. Ho fa amb 5 baixes a la plantilla.
I precisament el Barça masculí, la lesió de Gavi deixa marge a l'espai salarial i el club ho vol aprofitar per inscriure a Vitor Roque.
Amb el 80% de l'espai salarial que deixa el jugador blaugrana a causa de la seva baixa de llarga durada, el Barça podria inscriure el jugador brasiler el mes de gener, comptant, això sí, la fitxa i la part proporcional de l'amortització del fitxatge. Seria una inscripció només fins al mes de juny, fins a finals de temporada. De totes maneres, el director esportiu del Barça, Deco, diu que el club no es tornarà boig buscant un substitut al futbolista andalús. Ho ha dit avui en una entrevista a l'agència EFE.
No creo que hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gavi. Ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gavi. O sea, discutir sobre la sustituir a Gavi, primero es un error. No nos vamos a poner locos con la lesión de Gavi. Sé que es triste para él, primero, para nosotros como equipo, como club. És molt difícil, però no encontrarem ningú substitut a Gavi. Això ho tinc clar.
Deco, per tant, que demana paciència i recorda que l'equip ja ha tingut capacitat de competir sense peces claus a la plantilla, com per exemple aquests últims mesos amb les baixes de Pedro o també de Lewandowski.
I d'altra banda, l'equip està molt pendent de Ter Stegen. El porter titular no s'ha entrenat tampoc aquest dimecres a causa del dolor a l'esquena que va precipitar la marxa de la concentració de la selecció alemanya.
Tot i que no és una malaltia greu, aquest contratemps amenaça de deixar-lo fora del partit de Lliga d'aquest dissabte a Vallecas davant del Rayo Vallecano. Si avui tampoc s'entrena, Ter Stegen quedaria del tot descartat i hauria de cedir el seu lloc a Iñaki Peña. La intenció de l'equip tècnic és que el porter titular blaugrana descansi i arriba a les millors condicions al partit que dimarts que ve juga el Barça contra el Porto a la Champions, un partit clau per a la classificació dels de Xavi Hernández pels vuitens de final. Després d'aquest partit, el Barça encara se les hauria de veure amb l'Atlético de Madrid i l'actual líder de primera, el Girona.
Per cert, parlant del Girona, pas endavant per la construcció de la nova ciutat esportiva del club.
La Comissió d'Urbanisme del Govern català ha donat llum verda a la construcció de dos camps d'entrenament del municipi de Vilablareix. Aquest és el primer pas del projecte de ciutat esportiva que va presentar el Girona i que preveu aixecar-hi fins a 7 camps i reformar una masia per acollir la seu i les oficines del club. El que ha aprovat Urbanisme aquest dimecres inclou de moment dos camps i la construcció de vestuaris. La comissió precisa que no ha avalat el projecte encara complet de ciutat esportiva, que s'hauria de fer seguint una altra tramitació. Un cop rebut el vistiplau de la comissió, l'Ajuntament de Vilablareja només podrà concedir el permís per començar els treballs perquè el Girona pugui construir aquests dos camps.
I encara en futbol, Markel Zubizarreta és el nou director de futbol femení de la Federació Espanyola, una decisió que s'emmarca dins d'una profunda reestructuració per potenciar aquest departament.
Zubizarreta, amb una gran trajectòria en aquest àmbit, passarà a dirigir un departament que treballa per la consolidació del futbol femení a Espanya. El fins ara directora de futbol femení, Ana Álvarez, passarà a ser, per tant, responsable de desenvolupament d'aquesta àrea. Recordem que Markel Zubizarreta va estar durant 6 anys al capdavant del Barça femení, a més d'haver portat la gestió esportiva del club durant 2 anys més.
I un anunci que es produïa el mateix dia que Javier Tebas presentava la seva dimissió com a president de la Lliga de Futbol, convocant, això sí, eleccions.
Una renúncia a trampa, perquè l'únic que fa és avançar al final del seu mandat, que estava previst pel 26 de desembre, i presentar-se a les properes eleccions. Tebas és, de moment, l'única candidatura a uns comicis que guanyaria per quarta vegada consecutiva després de prendre possessió del càrrec l'any 2013. El mandat de Tebas al capdavant de la Lliga ha tingut llums i ombres i s'ha caracteritzat per l'estricte control financer als clubs, l'obertura de la Lliga a altres mercats i la persecució a la pirateria i la seva mala relació amb alguns mitjans de comunicació i l'expresident també de la Federació Espanyola, Luis Rubiales.
I un últim apunt de futbol, el Badalona Futur s'ha proclamat campió de la Copa Federació guanyant el Talavera de la Reina per 1-2.
L'equip comandat per l'entrenador Ferran Costa fa història i es corona a l'Estadio Municipal del Prado. Aquest és el segon títol de Copa Federació del Badalona Futur després de l'aconseguit el 2020, quan ho va fer, però quan el club es deia Unió Esportiva Llagostera. La victòria s'ha començat a cuinar ben aviat. Jaume Pasqual ha obert el marcador al minut 7 i abans d'arribar al descans, Peque Polo ha fet pujar el 0-2 al marcador. En arrencar la segona meitat, el conjunt local ha retallat distàncies amb un gol de Jacques Dago.
Anem al bàsquet perquè la penya ha perdut en jornada d'Eurocup contra l'Apoel de Tel Aviv per un partit molt disputat que ha acabat amb un marcador de 103-99.
Aquesta derrota condemna els de Carles Duran i els situa fora de la zona de play-off de la competició i ja acumulen 5 derrotes en 8 jornades a Europa. Concretament, són setens del grup A. La penya aconseguia acostar-se al marcador en el tram final del partit, però les pilotes perdudes els acabaven passant factura. El jugador més destacat per part dels badalonins ha estat Andrés Feliz, anotant 24 punts. Per part dels israelians, Manforn ha anotat 30.
I també us destaquem que el Barça s'enfronta avui a les 8 al Maccabi de Tel Aviv en desena jornada d'Eurolliga.
Un partit que es disputarà a l'Alexander Nikoli Hall de Belgrat a causa del conflicte bèl·lic que hi ha actualment a Israel. El Barça arriba a aquest duel generant certs dubtes després dels resultats dels últims partits, dels seus 3 partits més recents. En totes les competicions només ha guanyat el València Bàsquet per 74-70, mentre que van caure en contundència, recordem, davant el Baskonia per 94-71 i davant el Múrcia 82-73. D'altra banda, el Maccabi de Tel Aviv acumula una victòria i una derrota. Aquesta última setmana va perdre contra l'Olympiacos per 74-79, però dos dies més tard va refer-se guanyant el Fenerbahçe per 78-73. Pel que fa a la classificació d'aquesta Eurolliga, els blaugranes són segons per darrere del Madrid i del Maccabi, que és quart a la taula.
I per últim, us destaquem que hi ha el doblet aquest de victòries catalanes a l'Eurocopa femenina.
El Cadí la Seu s'ha imposat aquesta nit a la pista del Flams Carolo per 70-74, una victòria que les classifica pels vuitens de final de la competició, amb la possibilitat de fer-ho també com a primeres de grup si la setmana vinent superen l'Elef Tria davant a la Seu d'Urgell. Les de Fabián Tellez arribaven a tenir un màxim avantatge de 13 punts, arribant al descans amb un 32-42 favorable. En els últims minuts, l'equip local empatava el duel a 70. El Cadí, però, mantenia la calma i l'encert dels tirs lliures els permetia sumar la quarta victòria de l'Eurocup. Per la seva banda, l'Uni Girona també ha derrotat a Fontejau el Gorstou polonès per un contundent 94-68.
Gràcies, Xavi. 10 minuts i les 9 del matí. Que ara bé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Ros!
Ai, bon dia!
Bon dia!
Quina energia, eh?
Molta bon
dia. Serà que no fa fred? Estic congelada,
sí,
jo,
sí que fa fred, sí. Espera't, que faré una altra crida encara. González!
Què passa? Bon dia.
Bon dia.
Ei, què fas per aquí?
Molt feliç d'estar amb vosaltres.
Mira, veus que bé. En molt Rafa Sanauja, que també ens acompanya.
Jo estic molt feliç perquè es farà un biopic de Rita Barberà, que crec que és, és de justícia.
Ho sabíem.
Ho sabíem. El caloret.
Ai.
Això serà la banda sonora.
Júlia, bon dia de nou.
Bon dia. Escolta, anem per feina,
sí,
perquè tinc moltes coses.
Va, som-hi.
No, dic que avui ens posarem les botes perquè per començar parlarem de sushi.
M'agrada.
Ah, sí, us agrada a vosaltres el sushi o no?
Molt. Sí, però aquest, el salmó flamejat. Sí, sí.
Però aquestes hores...
No, sí que m'agrada, sí. Salmó flamejat?
Sí
m'encanta.
Això existeix?
Sí, home,
oh, i tant.
Sí.
Està molt bo, eh?
I salmó
flamejat. Però sense flames, vull dir.
Home, és que si t'has de menjar una flama, tenim un problema.
Series un fakir.
Sí.
Per als de l'ESO.
Sí.
A tu t'agrada, Rafa, el sushi?
A mi m'agrada molt, però
sí,
no a les 8 del matí.
No, clar.
El González no és un fakir.
És un...
És un fakir.
Fakir.
Sabia que acabaria així la broma. Va, molta atenció a tots els amants d'aquest menjar d'origen japonès, perquè ara una cadena de restaurants de sushi que té un local a Barcelona, qüestió important, està sortejant menús de sushi gratis per tota la vida.
Compte. Compte aquí.
Aquest és el titular.
És important, eh?
El sueldo en el café del sushi.
Sí.
Exacte. Està molt bé, això, eh? Estàs menús de sushi gratis tota la vida. Escolta, és a dir, una vegada a la setmana...
Per sempre, eh?
Per tota la vida.
Però on està la trampa?
Clar.
Només un cop a la setmana?
No, tu pots anar-hi les vegades que vulguis.
Tu pots anar a
presentar cada dia.
Esmorzar, dinar i sopar.
Sí, però amb compte.
Clar.
Que si no, després restrenyiment al cant.
Sí, el salmó flamejat.
Clar, no.
Clar.
Mira, us explico. En aquest cas, la cadena en qüestió és la cadena de restaurant Sumo. M'encanta el nom, eh?
Sumo.
Japonès.
Sumo.
El de Sumo Sol.
Sí. Llavors, qui ha tingut... Va, us explico. És que anem malament de temps i després em fareu córrer.
Sí, perdó, perdó.
Això, qui ha tingut la meravellosa idea de regalar menús gratis de per vida a través del sorteig, atenció, de 20 bastonets d'or, 30 de plata, 40 de bronze i 50 de coure. Val? Ah. Bastonets que, perdona, en japonès com és?
Hashi.
Hashi, vale? Doncs hashis. Llavors, em direu, què hi tenen a veure aquí els bastonets i què significa això?
Sí,
parlem-ne.
Sí, 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 sí.
Doncs és molt senzill, eh? Els afortunats que aconsegueixin els bastonets d'or s'enduran un menú gratis per tota la vida, els que aconsegueixin bastonets de coure rebran un menú gratis durant l'any, els de bronze, un menú gratis cada 6 mesos, i els de plata, un menú gratis cada 3 mesos. Per tant, sí que té una mica de trampa. És a dir, ara us explicaré com es poden aconseguir els bastonets, per crear una mica d'intriga tot plegat.
Uh-huh.
És a dir, sí que té una mica de trampa perquè si aconsegueixes el d'or, tens menús gratis tota la vida. Si toca el de bronze... cada 6 mesos.
Escolta,
bueno, està molt bé.
Són dos l'any, eh?
Sí.
Sí.
Això està molt bé. Llavors, entenc que la gran pregunta a hores d'ara és i com podem aconseguir
ara
els bastonets? Els anem a comprar al supermercat? No, perquè
no,
és que s'arruïnarien, pobres meus. No. És molt senzill com anar al restaurant. Tu vas al restaurant, pagues un menú, això sí, i confies que algun dels bastonets que et posaran a la taula per menjar el teu respectiu sushi té alguns dels colors que hem dit abans. Per tant, exemple, és com si Joan Trias avui diu a mi em ve de gust menjar sushi.
Sí.
Per tant, se'n va al restaurant d'aquesta cadena, que ara us diré on els podeu trobar, i té la boníssima sort que demana el seu menjar, que després sí que pagarà, i li toca un bastonet d'or.
Però una cosa. Perdona, eh?
No, perdona.
Si jo vaig a dinar sec i em toca bastonet d'or, aquell menú ja no el pago.
No, l'has de pagar.
Aquell menú sí que el pagues.
Sí, és una miqueta com Charlie la fàbrica de xocolata, no? Aquella targeta d'or.
Sí,
sí,
és una mica
exacte.
Això. Però
veure,
que...
realment les possibilitats són un entre mil.
Segurament.
Perquè ells ho fan venir bé perquè d'or n'hi hagin dos. Però mira...
Dos.
No, clar, o sigui, dos parells, volia dir. Però està molt bé,
però
perquè és que...
Els bastonets, els hashi aniran tapats, no? Estaran...
Clar, jo crec que sí.
Donaran...
Jo crec que sí, jo crec que sí.
És la idea.
Llavors, és el que dèiem, eh? Qualsevol de vosaltres avui podria anar a aquest restaurant i tenir la gran sort que li toqui un bastonet d'aquests i tingui menú gratis per tota la vida.
Que no hi vagi.
Cada 6 mesos, una vegada a l'any, està
jo
molt
vinc.
Bé.
Sí?
Jo també.
Vinga.
Sí. Llavors els tres no us tocarà, tingueu-ho clar, eh? Perquè és... Jo
no, però llavors...
Ens anem passant el bastonet.
Sí, exacte.
Clar, exacte, es pot fer això.
No ho sé. No, m'he de llegir les bases legals.
Jo crec que
no. No, no ho sé.
La lletra petita.
Per tant, és el que dèiem, és una mica de qüestió de sort, realment.
Sí.
Qüestió de sort i una magnífica estratègia de màrqueting, per mi impecable, que s'emmarca, per cert, en el desè aniversari de la cadena i que ha decidit doncs, celebrar-ho així amb els seus clients. Mira,
sí,
està
sí,
molt
sí.
bé.
Molt bé.
Hi ha molts restaurants, molt locals, que fan anys i aquest conviden. A res.
Està bé.
No estan
està
obligats,
bé.
Però mira, és una gran idea. Llavors, per acabar, dir-vos dues coses més. La primera, que aquí a Barcelona hi ha un establiment de la cadena Sumo i està avinguda a Diagonal 208. Val? Apunteu-vos-el, perquè si us agrada el sushi i voleu provar sort,
són
jo no tardaria
sumo,
anar-hi.
Jo crec,
són molt
sí,
bons.
Jo crec que sí,
sí, són de qualitat.
Sí.
Llavors, la segona cosa, que aquesta cadena de restaurants no és l'única que ha decidit celebrar el seu aniversari regalant dinars i sopars, perquè sense anar més enllà, fa uns mesos, el grup Família Nuri va convidar totes les Núries a dinar o a sopar gratis en un dels establiments d'aquesta cadena.
Ep.
Això ho vaig llegir
tu
jo.
Tu havies de presentar el teu DNI conforme et dius Núria i podies dinar o sopar gratis. Llàstima que me n'entero
sí.
avui.
No, i també,
ja passat,
Núria, això t'interessava... Bueno, a mi també.
Sí, ja sé
Lo de Buenas Migues, que van donar menús gratis, crec, a la gent que complia 25 anys aquest any.
Mira.
Perquè feien 25 anys.
Està,
molt
bé. Està superbé, això.
Sí.
I el director d'aquesta casa, Antoni Arbàs, un dia em va explicar que, no recordo el nom del restaurant, però que el dia del meu sant, per Santa Núria, el 8 de setembre...
Què et va dir?
Sí. Que si tu anaves a aquest restaurant, ja li preguntaré i deies, em dic Núria, ensenyo el DNI, també et convidaven a dinar perquè era el dia del teu sant.
Fixa't.
Ah, igual que si vas a Núria, el dia del teu sant, el cremallera
és gratuït, com Montserrat.
Per tant,
visca
això. Júlia, potser la perfumeria, saps?
Ah, mira, és veritat.
Sí. Ja ho
si no, Núria,
tu investigo, tu investigo.
Moltes gràcies.
No fan res per als Rafaels perquè pensen que estem tots morts.
Ja, gira dramàtica.
Pels Andreus tampoc hi ha una xurcuteria, però no fan res.
Ai. Vas al barri de Sant Andreu i et sents estimat.
Ara.
Ja ho sabeu, si us agrada el sushi, jo provaria sort. Recordem, aquest establiment està vingut a Diagonal 208. Si voleu, anem un dia junts i a veure si ens toca.
Sí, tant. Més cosetes, va.
Va, sí, canviem de tema perquè ara us vull parlar de la famosa sèrie El juego del calamar.
Nos han hecho jugar un juego que jugábamos de niños. El siguiente a lo mejor también lo es. Tienen reglas muy simples.
Esto es el infierno y no hay reglas.
Tenemos que matar a los demás si queremos salir de aquí con el dinero.
Nuestras manos están manchadas.
Si me traicionas, te mataré.
De verdad vais a seguir con esto.
És que m'agrada molt aquest tràiler, eh?
Sí, sí, també.
Escoltant amb molta atenció. Sí, sí, sí.
M'agrada la sèrie, tu, no?
Sí, anava a dir, l'heu vist vosaltres?
Sí, sí.
I vaig veure el primer capítol i dic, calla, això és massa morbós per mi.
És el Light, el primer capítol.
Sí, i tant.
A mi el Light ja em va semblar...
El primer capítol fan el picaparet i... Genera molta addicció.
Sí.
A mi em va agradar. Us va agradar a vosaltres?
A mi molt,
sí.
Sí.
Ho vaig passar malament, t'he de dir, també.
Jo vaig passar fatal. Sí. Té moments de por.
Sí.
O sigui, no,
sí,
no de pel·lícula de por, sinó de dir, què estic veient?
D'angoixa,
mal rotllo, eh?
Sí, sí, sí. Sí. I s'espera segona temporada.
Vull destacar la frase de Júlia Júlia, jo ho vaig passar fatal, que ho ha dit amb il·lusió. O sigui, és com si hagués gaudit...
Però és un punt que m'agrada.
Sí. Ah.
Hi ha molta
malament.
Gent que em diu, les pel·lis de terror i suspense no les puc veure perquè ho passo malament.
Mm. Jo té un nom, eh?
Jo ho passo malament, però ja en el fons m'agrada. No sé com...
Sí, 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 sí. M'enteneu.
Júlia, una recomanació, per cert. Ara seguim parlant del calamar, però ja en parlàvem en aquest...
La cosa va de menjar avui.
Del calamar.
El otro lado.
El otro lado.
El otro lado.
T'ha recomanat molt El otro lado, que s'estrena precisament avui a Movistar Plus, la sèrie de Víctor Romero, on hi surt també Andreu Buenafuente.
Me l'apunto. Gràcies. Sí. Llavors, us va agradar, menys en Rafa?
A mi és que no, tan morbós, no suporto.
Bé, el que sí que vull dir és que si tenim algun oient que no ha vist la sèrie, li faré 5 cèntims del que va.
Sí.
És una sèrie marcada a Corea del Sud i que gira al voltant de la vida de 456 persones que, desesperades per la seva situació econòmica, doncs competeixen en un joc de supervivència que consisteix en jocs infantils. Val? Llavors, en aquest cas, qui aconsegueixi passar els jocs, les proves, doncs s'emportarà el gran premi i els perdedors perdran la vida en l'intent. Aquest és una mica el resum
del que passa. Sí.
És a dir, si guanyes, t'emportes els diners, si perds...
Adeu.
No t'emportes res, te'n vas directe. És així. Llavors, la qüestió és que us agradi o no, la sèrie ha aconseguit fer història a la plataforma Netflix i s'ha consagrat com la ficció més vista de la plataforma.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, jo no m'ho esperava, quan ho he llegit, i dic, escolta'm, està molt bé. I això, com és evident, doncs, ha portat a la plataforma a renovar la sèrie en una segona temporada. I el més important, i del que us vull parlar avui, és que ha portat també a la plataforma a crear un reality show basat en la dinàmica de la sèrie.
Com d'aquí?
Dels creadors de la sèrie arriba un reality show. Què us sembla, això?
Però imagino que no perdin la vida.
Home, no.
Saps?
No.
Doncs no té gràcia.
No té gràcia.
Per tota la gràcia.
Una cosa, us passeu molt. Com vols